Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Avui, amics i amigues, tenim els controls i edició a l'Alberto Vilela i el que els parla en Francesc López. Hem tingut eleccions i per això, entre nosaltres, tenim a en Rafael Llepuz i en Josep Piferrer en la nostra tertúlia mensual. Ara, us deixem a l'editorial.
Viure ens obliga a optar i apostar o bé pel sentit o bé per la fortuna, com deien els renaixentistes. És a dir, per la sort com a guia de les nostres vides. Què dirigeix les vides particulars i privades de cadascun de nosaltres? D'entrada, en un primer cop d'ull, pot semblar que és la sort. Passen moltes coses i de ben segur que la majoria acabem pensant que la vida mai és prou justa pels mèrits i esforços amb els quals ens hem esmerçat. I que les coses ens han passat, i sobretot els hi passen als altres, per la bona o mala sort. Cadascun de nosaltres seríem capaços de posar molts i molts exemples propis i d'altres. No obstant, la sort té el problema del sentit. Quin sentit té, doncs, tot plegat? Quin sentit té la vida, en particular i en general? I és que del sentit se'n deriva una conseqüència cabdal. Si no hi ha sentit, el lògic és que l'esperança sigui absurda. Les nostres nobles lluites i els nostres honorables esforços, lògicament han d'acabar en l'absurd. Tan sols ens resta viure l'instant. Per contra, l'esperança sorgeix de trobar el sentit al que s'esdevé. I el Nadal és la creença en aquesta esperança. Creure en el Nadal, és a dir, en el naixement de l'ajut extern, perquè aquesta esperança no sigui absurda, és apostar perquè tot plegat tingui un sentit. Potser no arribarem a esbrinar-lo en la seva totalitat al llarg de la vida, però n'estem segurs que hi ha sentit i, per tant, que l'esperança és raonable. Creure en el Nadal és creure que la derrota no és definitiva, que la mort no pot amb l'amor i que la nit retrocedeix davant del dia i de la seva llum. Tal vegada no tindrem, ni podem tenir, la certesa que així sigui i tal vegada hem d'apostar per la nostra opció amb els interrogants que la puguin acompanyar. Però estem embarcats i cal apostar. I entre les opcions, la de l'absurd i la del sentit, la de la fortuna i la de l'esperança, aposto pel Nadal.
Josep Maria Forné i Febre, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Obra de teatre amb actors i actrius molt especials.
Dissabte 26, més de 200 persones han omplert el teatre de l'Acadèmia Mariana per veure l'espectacle Ciudadano sin hogar, no. Després d'una emotiva dansa i del repàs visual dels actes de la campanya per les persones en situació de sense llar, ha començat l'obra de teatre, creada i dirigida pel pare Joan Sunyol, president de la Fundació Arrel Sant Ignasi. Aquesta obra de teatre repassa en tres actes la realitat de les persones en situació de sense llar, la postura de la societat i els drets que els són vulnerats, tots des d'una perspectiva reivindicativa en el qual només el treball conjunt entre persones excloses i la societat solidària pot permetre la inclusió social. Cal assenyalar que els actors són tots i totes persones que estan o han estat vivint en situació de carrer. Ells han estat la peça clau de l'obra, creant un clima emotiu i solidari.
La delegació de Missions ens convida a sembrar estrelles.
Sembradors d'Estrelles és una campanya diferent promoguda per les delegacions de missions d'arreu de l'estat espanyol. S'adreça principalment als infants i als seus acompanyants, pares, mares, catequistes i educadors. Es pot participar a través de la parròquia o de l'escola. Uns dies abans de Nadal es reuneix els infants en una celebració d'enviament de la que els nens i nenes sortiran pels carrers enganxant uns gomets en forma d'estrella a les persones que passin pel carrer. No demanen res a canvi, només un somriure. Ho fan desitjant un bon Nadal, anunciant que Jesús està a punt de néixer, portant amb alegria la bona nova. D'aquesta forma, imiten allò que el fan els missioners en terres llunyanes de formes ben variades. Aquells educadors que estigueu interessats a participar en aquesta activitat, podeu posar-vos en contacte amb la Delegació de Missions a través del correu electrònic delegaciomissions@gmail.com, delegaciomissions@gmail.com o bé trucant al 973 26 76 39. Us facilitaran tota la informació que necessiteu, així com el guió pedagògic i les estrelletes.
Capta d'aliments a Lleida.
Divendres i dissabte passats, nombroses persones voluntàries d'entitats de voluntariat de Lleida i d'arreu de l'Estat han participat activament en la capta d'aliments per persones necessitades que s'ha dut a terme en diferents supermercats. El resultat final de la capta ha estat pràcticament el doble de l'any passat. Felicitem des d'aquí a tots els homes i dones que han participat a Lleida.
La futura nova web del Bisbat avança a bon ritme.
Fa pocs dies, la comissió tècnica de la comissió web de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat, composada per Conxita López, responsable de dita comissió, Josep Anton Belchi, Andrea Pedrosa i Xavier Guavella, s'ha reunit amb el senyor bisbe Joan Piris i amb en Carles Sant Martín, delegat de Mitjans de Comunicació, per presentar-los el projecte ja molt avançat del nou web 2.0, que dita comissió està preparant d'una manera totalment voluntària. Val a dir que el resultat d'aquest treball ha estat molt valorat i s'ha donat el vistiplau per continuar en la mateixa línia.
Trobada dels equips d'encontre matrimonial.
Les parelles dels equips de la comunitat de Lleida d'encontre matrimonial s'han reunit a Raimat en una casa anomenada Betània per celebrar una convivència per començar les activitats d'aquest curs. Entre altres coses, han reflexionat a partir del text de la trobada de Jesús amb el cobrador d'impostos, Zaqueu. Aquest text s'ha treballat des de diferents vessants i ha estat una bona ocasió per a repassar una altra vegada la visió, carisma i espiritualitat d'encontre matrimonial.
La tertúlia.
Bones, amics i amigues. Un altre cop està entre nosaltres la tertúlia. Aquesta secció que mensualment la tenim entre nosaltres. Avui els nostres contertulis són en Rafael Llepuz, professor de la UDL, en Economia, professor de l'IREL i president de Justícia i Pau. I al seu cantó tenim en Josep Piferrer, professor de la UDL, metge psiquiatre i professor també de l'IREL. Bona tarda a tots dos.
Bones.
Bones.
Avui el tema que ens apropen és les eleccions. Fa uns dies que han estat les eleccions generals a Espanya. Sobre aquest tema, versaríem ja la primera pregunta. Quines són les primeres impressions que us han portat a vosaltres els resultats electorals?
Bueno, jo destacaria tres aspectes. Hi ha moltíssims a destacar, però destacaria tres aspectes que a mi m'han cridat l'atenció. El primer està relacionat amb una reivindicació que es fa des de fa molts anys, per tant no és a conseqüència del resultat d'ara, i és que la llei electoral hauria de canviar. Per què? Entre altres aspectes, pel següent. Per exemple, Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya han tingut un increment de vot arreu de l'estat espanyol de més de 700.000 vots, i això els ha suposat un increment de 8 diputats. I el Partit Popular, arreu de l'estat espanyol, ha tingut un increment de poc més de 500.000, que ja és important, i això els ha suposat 30, penso que són 35 diputats de més. Jo penso que aquesta llei reforça molt els partits majoritaris i, a més, potencia molt la concentració del vot des de la vessant territorial. Penso que seria interessant, doncs, en aquest sentit, fer una revisió de la llei electoral i canviar-la, no? També per altres aspectes, per exemple, la despesa que els partits polítics fan per la campanya electoral, etc. Una segona interpretació és, per mi ha estat molt més significativa la davallada de vot del Partit Socialista que no pas l'increment de vot del Partit Popular, que com ja s'ha vist és significatiu, però tampoc tant, no? El Partit Socialista ha perdut més de 4 milions de vots arreu de l'estat espanyol. I la pregunta és, aquests vots on han anat? Doncs, bueno, aquests vots s'han diversificat molt. Això vol dir que els partits majoritaris, els que han guanyat aquestes eleccions, en part tenen un vot prestat com a conseqüència d'un vot de càstig al Partit Socialista. Per tant, penso que els partits que han guanyat també han de ser conscients de que tenen una sèrie de vots prestats i que en funció de com vagin les coses els hi poden desaparèixer de forma ràpida. M'ha cridat l'atenció en aquest sentit com a Lleida, barris com la Mariola i el Secà de Sant Pere, sembla ser que ha guanyat el Partit Popular, quan són barris que sempre han tingut una tradició obrera i una tradició en la qual el Partit Socialista ha estat guanyador. Jo interpreto que hi ha hagut un vot de càstig al Partit Socialista i han votat al Partit Popular. Per tant, hi ha una transició de vot que no és fidel cap a aquests partits, que crec que ho han de tenir en compte. I la tercera qüestió, per mi també molt important, cabdal, i és que el vot en blanc pel Parlament s'ha duplicat, i en el cas del vot al Senat, si no estic equivocat, els vots en blanc, més els vots nuls, més els vots que han anat a una candidatura que es deia escons en blanc, representen més del 10% dels vots al Senat a Catalunya. Penso que d'aquí també s'ha de fer una lectura important.
Josep.
Bé, interessants aquestes reflexions. Jo també afegiria alguna, potser més general. No, una és l'índex d'abstenció. L'índex d'abstenció, si no recordo malament, elecció amb elecció, va augmentant un pelet. Vull dir, és una cosa molt discreta, però bueno, una miqueta més que les altres. Si calculem de les del 2008, penso que eren les últimes, una mica més que les de l'abans. Vull dir que poquet a poquet va augmentant l'índex d'abstenció. Que aquesta és una dada, doncs, per pensar. Per pensar què és el que està passant, doncs perquè hi hagi més gent que no va votar, no? Tenint en compte les facilitats que hi ha, la capacitat de moviment, vots per correu i d'altres, no? I una altra, que jo la veritat és que no he vist estadístiques, però també és un tema que igual seria interessant de conèixer estadístiques, no realment si hi ha hagut canvi de vot de persones abans i després de la campanya electoral. És a dir, no, sí, abans de pensar en votar una cosa, doncs un mes abans, i després ha hagut un canvi realment del que han votat o no han votat. Una mica preguntant, realment, les campanyes electorals avui en dia no tenen, serveixen tant com podien servir fa 15, fa 20 anys, o el model també canvia, no? Perquè, bueno, potser també, no, amb aquesta situació de crisi, doncs, bueno, també podria haver, doncs, una certa situació de desencant, no, que és que expliqués això, no? El per què, com és que la gent va menys a votar i que les campanyes, bueno, pues tampoc no, realment no mobilitzen allò que podien haver mobilitzat en altres èpoques. Fins i tot en una època com és l'actual, que és una època molt complicada. I a les èpoques molt complicades, clar, el compromís polític o el compromís és més important, no? I com és que això falla, no? On és, no? Això és un tema que potser s'hauria, que segur que s'està estudiant, però que potser valdria la pena, pues, pensar-hi.
Perdona, jo penso que ha tocat un tema molt importantíssim, no? La campanya electoral. Si, com diu ell, cada vegada pot tenir menys persones, ens hem de qüestionar les campanyes electorals, per a què serveixen, no? Jo penso que és una qüestió molt, molt important, sí.
Una mica lligada amb el que vosaltres esteu comentant ara, creieu que tenim un bon model democràtic al nostre estat que garanteixi que tothom pugui ser escoltat, i lligat amb això, també una segona part de la pregunta, creieu que la gent està molt més apàtica amb tot el tema de la política?
Jo el que veig és que la gent en general veu que sí té la possibilitat d'opinar, la possibilitat de manifestar-se. De fet, en els últims mesos hem vist moltes manifestacions a través de concentracions al carrer, vagues, etc. Però la gent veu que no se tradueix després, a l'hora de votar, en una representació parlamentària d'aquesta voluntat. Al principi ho he comentat, penso que és molt important modificar la llei electoral precisament per potenciar això, que les diferents sensibilitats que pugui haver en la societat després quedin reflectides en els parlaments. I això és el que passa, que a vegades hi ha una acció ciutadana i després hi ha una acció política en la qual falta la cohesió, no?
Bé, és complicat això, no? Jo diria, vivim en un món de quasi 7.000 milions de persones, no? Aquí a Espanya, que som uns 40 o 40 no massa, clar, som uns privilegiats, no? Estem en un país que tindrà les mancances que tindrà, però bueno, és un país privilegiat, vivim en un món privilegiat, amb una societat del benestar que trontolla, però que déu-n'hi-do el que tenim, no? Hi ha un sistema democràtic que té els seus peros, però molts països desitjarien tenir un sistema també com el nostre, no? Però clar, per altra banda, curiosament, no, ens mobilitzem poc, no? O sigui, tenim tot, o bueno, tot no, perquè mai tenim tot, però bueno, tenim molt, i en canvi, com a sistema, a diferència potser d'altres llocs, ens mobilitzem poc, a diferència del mateix país nostre en altres èpoques també, no? De què ens mobilitzem poc, no? Que també és un altre tema per pensar, no? O sigui, no? Com és que, no? Potser realment el ciutadà també té, no? Malgrat el sistema sigui democràtic, té accés a participar, no? No? Del sistema democràtic, no? O sigui, realment pensa el ciutadà pues, que pot participar d'aquest sistema o no, no? Són preguntes que també jo trec aquí i me faig.
Llavors, també lligat amb el que estàs dient ara, aquests moviments que durant els darrers 2 anys s'han anat produint, no? El 15M, d'altres moviments que han anat protestant, que han anat dient que això no els hi agradava, que això no funciona, que això no tira endavant, no? Que no ens hi trobem representats. Creieu que el govern ara entrant s'escoltarà aquestes demandes i legislarà a partir de, o en veritat faran el que ells creuen que hagin de fer i aquests moviments s'aniran diluint, etc.
Jo soc molt pessimista. A veure, les majories absolutes mai són bones. Mai són bones en aquest sentit. Doncs el govern que surti d'aquestes eleccions se sentirà legitimat per fer, parlant clar, el que li doni la gana. Tot dependrà de la sensibilitat que tingui de cara a escoltar i de cara a permeabilitzar tot això que li pugui venir d'altres partits i de la ciutadania. Malgrat tot, la ciutadania té possibilitats de manifestar-se, té possibilitats de parlar. El que pense és que crec que la seva voluntat i la seva capacitat de decisió no arriba on realment està el poder de decisió. I aquesta divisió hi és. I mentre aquesta divisió existeixi, hi haurà un món, no?, al carrer i després hi haurà un món als parlaments. És que, a més, ja ho veiem moltes vegades quan els nostres polítics discuteixen en el Parlament, a vegades sembla que estiguis veient una pel·lícula o estiguis veient una ciència-ficció, perquè estan discutint coses que més aviat s'estan retraient coses, i dius, bueno, mentrestant la gent va a treballar, o els que tenen feina, hi ha uns problemes al carrer que no es veu que es discuteixin realment en el Parlament. Per tant, jo en aquest sentit sóc una mica pessimista. Penso que canvis en veurem pocs, que la dinàmica serà la mateixa.
Clar, això ho dirà el temps, no? O sigui, aquí fer d'homes del temps, doncs és difícil a tants anys vista, no? Per exemple, en una legislatura com és de 4 anys vista, no? Però, bueno, que surgin moviments, doncs jo penso que és bo, no? És bo que hi hagi, doncs, una mica de creixement, no?, social, i que vagin sorgint, doncs, persones que potser pensen diferent, tot i que potser cal encara elaborar una mica, doncs, el pensament, no? És un pensament potser incipient i, bueno, també ja veurem, no?, doncs, com se van elaborant aquest tipus de pensament, però que, bueno, que puguin pensar diferent i que també a partir d'aquí, doncs, bueno, potser puguin canviar altres coses. De fet, la història tendeix a repetir-se, no? I a vegades de moviments germinals, doncs, a vegades han sorgit grans coses, i a vegades no han sorgit, doncs, no tan grans coses d'alguns altres moviments germinals, no? Que també, doncs, tampoc jo no sé, diguem, aquest tipus de moviment cap a on, no?, com se decantaran i fins on, i tampoc realment, pues, la capacitat que tindran en relació a coses. Però, bueno, altres coses. Pensem també, per exemple, en, no?, pues, història recent del segle XX, no?, moviments d'alliberament de la dona, moviments, diguem, a Estats Units, Martin Luther King, per exemple, pensem a Sud-àfrica, pensem a Gandhi, altres tipus de moviment que també van néixer, diguem, amb molta precarietat i després d'unir-ho les coses. També hi ha altres que, pues, que, bueno, que han anat malament o fins i tot que es van desviar dels seus orígens i bueno, després han set diferent, no? Clar, per altra banda, el problema de la democràcia actual jo penso que és doble. Per una banda, que és molt difícil, no? La democràcia és de majories i aleshores a vegades les minories, pues, poden tenir problemes per haver-se representades. Una mica el que comentaves al principi, per exemple, de la nostra llei electoral, no? I l'altre gran problema, que també és un problema que tenen altres institucions, com és la banca, són que, clar, han de donar resultats en 4 anys. I les grans polítiques són de més llarg termini, no? I aleshores això a vegades també fa que els interessos polítics siguin a curt plaç, perquè realment ells se veuran avaluats a curt plaç. I dic 4 anys, quan realment al nostre país a vegades és menys, perquè, clar, entre les eleccions estatals, després anem a les autonòmiques, després anem a les municipals, entre una cosa i l'altra, doncs pràcticament cada any o cada any i mig tenim eleccions, de manera que aleshores els objectius són curts i a vegades això impedeix, pues, fer polítiques a més llarg termini com podrien ser necessàries.
Uh-huh. Llavors, breument, quines creieu, tu parles de llargs terminis, no? A curt termini, quines creieu que poden ser les primeres decisions del govern entrant? Tot i que és difícil la pregunta, no? Creieu que seran encara, ens tancaran més, seran més oportunistes? Què?
Jo sóc molt pessimista, perdoneu-me. Tinc esperança en un futur molt llunyà. En el curt termini sóc molt pessimista. Jo tinc la impressió de que fos qui fos el govern que sortís d'aquestes eleccions, el candidat en qüestió, el primer que farà serà trucar per telèfon, anirà mirant cap a la Unió Europea i dirà, bueno, a veure, què me deixeu fer? Perquè, entre cometes, les coses estan així, què em deixeu fer? A veure, el govern que ha sortit d'aquestes eleccions té un cert marge de maniobra. Evidentment que a nivell intern se poden fer coses, moltíssimes coses. Però les coses més importants per canviar el rumb de les coses s'han de prendre a nivell internacional. Jo penso que el president que sortirà d'aquestes eleccions, el president Rajoy, pues haurà de fer una tasca a nivell internacional quasi tan important com la tasca que hagi de fer a nivell intern. Vull dir, no podem permetre que els anomenats mercats continuïn fent el que volen i que els polítics, i mira que són polítics importants, només estiguin a les penses de cap on van els diners, què diu el mercat, que no s'enfadin, estabilitat... No, jo penso que ha arribat un punt en el qual o frenem aquesta dinàmica, però de forma sèria, o si no, a curt termini, jo no veig solució ni veig sortida.
No ho sé, jo no sóc economista, no? Dins de, no, del meu camp, la psicologia, la salut mental, la psiquiatria, clar, jo diria que és un tema de lideratge. Moltes vegades, no? El que a mi m'agradaria demanar és un lideratge, no? O sigui, és en aquests moments, doncs, il·lusionar, no? Com podem il·lusionar? O sigui, són moments molt durs i que possiblement encara no hem tocat fons, no? I com podem, diguem, il·lusionar, no? I que la gent se senti implicada i que la gent participi, no? I que la gent, no, se sumi o no se sumi o critiqui, no? Però també participi, tant anant a favor o en contra, diguem, d'aquest tipus de projecte, no? Perquè a més gent hi pensi, a més gent hi participi, més idees podran sortir i aleshores pues, més temes pues, podran anar una miqueteta endavant, no? En una situació molt complexa, a veure, jo la veritat és que penso que les persones que avui en dia tenen la responsabilitat de dirigir ho tenen molt complicat, perquè dirigir en temps de bonança pues, és difícil, però dirigir en temps de no bonança pues, és molt més difícil, no? Per què? Pues, perquè el marge d'acció que tenen cada vegada és més petit, no? I clar, i les decisions que a vegades han de prendre pues, són complexes.
Ara ja estem arribant a la darreria de la tertúlia i, com a sempre, als nostres convidats els demanem que breument, en 30 segons, quina idea podem donar-li a la gent sobre les eleccions i en quin to esperançat ho podem fer.
Bueno, jo penso que el compromís personal i el compromís individual fa falta i ha de ser potser la via a través de la qual podem canviar i transformar les coses si és que és aquesta la voluntat. Per tant, no ho deixem tot únicament en mans dels polítics, sinó que hem de continuar treballant tots, els polítics i els que no són polítics. I en aquest sentit jo voldria fer una crida a la gent jove. I el primer, l'esperança està en la gent jove. Si volem que el futur sigui diferent, el futur està en les seves mans. Generalment la gent gran ens pregunta moltes vegades quin món estem deixant als nostres joves. En una ocasió vaig sentir una pregunta que canvia l'orientació i que em va agradar tant que l'he utilitzat en més d'una ocasió. Els que som més grans, pares, educadors, ens hem de preguntar quins fills estem deixant al món, perquè realment sí, les coses han de canviar i han de ser més ells que no pas nosaltres. Nosaltres ara hem d'educar, transmetre i que després ells actuïn, transformin.
Josep.
O sigui, ara pensava un filòsof, Kant, una de les frases que jo penso que va dir va ser pues, perquè per compensar la misèria humana tenim tres dons, no? El somni, el somriure i l'esperança. No? Potser no deixar de somiar, no deixar de somriure, també continuar tenint esperança, no? Sobretot per les generacions futures. No? Com podem nosaltres inculcar aquests i altres valors a les noves generacions que realment són les que han de dirigir i liderar doncs, aquest món.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Rafa, per venir a compartir aquest espai amb nosaltres. I a tots vosaltres, també moltes gràcies, i us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Recés d'Advent.
Els religiosos i religioses de la Diòcesi de Lleida estan invitats a participar al recés d'Advent que tindrà lloc dissabte 3 de desembre de les 10 a la 1, al Col·legi de la Sagrada Família de Lleida. Acompanyarà el recés la germana Mireia, carmelita missionera teresiana. Organitza la Comissió per a la Vida Consagrada del Bisbat de Lleida.
Meditació a la catedral.
La Unió Eucarística Reparadora, UNER, organitza aquesta meditació amb la participació a la missa conventual a la catedral el diumenge 4 de desembre a partir de 8:15 del vespre.
Festivitat de la Mare de Déu de Loreto.
Dissabte 10 de desembre, a les 12 del migdia, al Santuari de Loreto de Llardecans, solemne eucaristia presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol Balcells.
El pensament.
Feliç aquell qui, a les acaballes de la seva vida, pot mirar endavant sense por i endarrere sense voler fugir.
Raúl Folero. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Pobresa juvenil. El dia 6 d'octubre proppassat, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de l'Església de Lleida feia públic un manifest denúncia sobre la pobresa que creix i es diversifica a casa nostra. Un dels col·lectius més afectats és la població infantil i juvenil. Membres d'aquesta xarxa m'expliquen algunes situacions reals viscudes. Una nena que en una festa demana permís per endur-se el pollastre a casa, perquè ella ja ha menjat els macarrons i la mare, que no ha vingut, no dinarà res. Joves de 18 anys, expulsats de casa, perquè ja s'han d'espavilar. La família és molt nombrosa i els pares no es poden cuidar de tots. Un noi en situació normalitzada, després d'haver aconseguit sortir de la droga, torna a les entitats socials a demanar aliments, perquè no té accés ni a feina ni a cap prestació. Un adolescent de 14 anys, vivint al carrer amb una persona amb trastorn mental, i un senyor gran que mor en circumstàncies estranyes. És dolorós constatar que les situacions de pobresa, de risc, de no respecte dels drets dels joves van creixent. L'atur de més del 40%, la situació de tants joves de 16 a 18 anys sense resposta, la dificultat de fer un procés d'autonomia real pel pis, la feina, el fracàs escolar, el trencament de tantes famílies, els reptes dels joves immigrants, molts sense futur ni horitzons. Segons dades publicades pel Tercer Sector Social de Catalunya, en el seu informe sobre la pobresa a Catalunya en dades, 1 de cada 4 menors a Catalunya és pobre. 4 de cada 10 joves d'entre 16 i 24 anys està a l'atur, i a Catalunya el fracàs escolar se situa en el 30%. En l'origen de totes aquestes situacions hi ha moltes causes, però sobretot hi ha injustícies evidents, fruit d'un món i unes societats que cada vegada més semblen segrestades pel món de les finances i els vaivens de l'economia gestionada de manera més que discutible. Vull agrair de cor la feina i el testimoniatge de les persones i institucions d'Església que a Lleida fan costat als joves amb problemes i constaten que hi ha molts d'ells ganes d'aprendre, d'estudiar, de sortir de les situacions de pobresa, d'assumir el seu propi futur, tot i veient-ne la impossibilitat, perquè massa sovint la societat i el món adult els ho impedeixen. I m'uneixo a les veus de tots aquells que veuen que no és just que els darrers carreguin més les conseqüències de la crisi, que es redueixin els pressupostos socials, que es limitin els recursos per a les persones que més ho necessiten, que fins i tot hi hagi discursos inacceptables per als sectors ja més castigats. Animo als que fan costat als joves, dedicant-los pràcticament la pròpia vida, perquè demostren creure en el valor de la persona, en la necessitat d'un món diferent del que ens toca viure i en el valor immens del compromís educatiu, que inclou confiar en els joves i creure en ells, ajudar-los amb esperança a que puguin somiar i dur a terme el propi projecte de vida i estimar-los, tractant que s'adonin que són estimats. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Hem arribat a la fi d'un altre programa.
Avui ens quedem amb l'esperança de que el partit guanyador de les eleccions ho faci el millor possible. Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i edició, l'Alberto Vilela, i el que els ha acompanyat, en Francesc López.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Fins a la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.